Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Va, que passen ja 7 minuts de les 5 de la tarda. Pau Gascó, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Bona tarda, Paula, que m'has quedat a l'ordre perquè estava aquí fent tonteries.
No, bueno, que ens estaves ensenyant una de les teves gatetes.
La Patufa.
És la Patufa?
Sí, és la Piqué de la casa.
De Twitter del Pau. Sí. Xula aquesta foto, que t'has penjat també,
Sí.
Dilluns al Bonateca, cuina vegetal.
Unes bledes.
Què et va dir al cap quan t'estaves fent la imatge? Podeu explicar-ho,
no? Va veure amb un manat de bledes fent el tonto i dic, però què fas? que no estàs treballant. Què fas?
Que estic aquí.
Digues que estic creant art. És que estic cuinant, estic treballant i de cop i volta em ve una idea. Dic, ara em faré una foto amb unes bledes i ho penjaré a Twitter. I res, això. Però bé.
Va, seguiu-lo, el Pau Gascó. També ens podeu seguir nosaltres, el fan propi Estel. Pau, ara parlem. Ara parlem perquè jo crec que tenies... Diguéssim que potser avui li va dedicar l'espai a la Vanessa.
Tinc un deute pendent amb la Vanessa.
Carrasquilla.
Esperem avui subsanar-lo. Una mica.
Títol de l'espai?
Cuina vegetal.
Bueno, doncs abans de parlar de cuina vegetal, que ja us avancem que serà molt bé, perquè en Pau ens ha portat no una, sinó diverses receptes, sinó tot un àpat de Nadal.
Sí,
de cuina vegetal.
M'has xafat ja la sorpresa.
Ai, era una sorpresa, però és que així la gent està més connectada.
No, és el tema. Nosaltres avui proposarem, totes les famílies cada cop més, tenim alguns energúmens que decideixen deixar de començar... Bé, energúmens en el bon sentit. Els energúmens salvarem el món. No, tenim uns personatges...
Cada tu et volies més... guanyar la Carrasquilla, no?
Sí, jo ja soc de Parcs i Jardins, ja m'he aficionat als Parcs i Jardins.
Et podria patrocinar, eh?
Farem una secció de Parcs i Jardins amb Pau Gascó.
Ai, per favor.
Cada cop a cada família... És més sovint que les famílies trobem persones que no mengen productes d'origen animal. Mm. I per tant, el que avui us vull proposar o el que vull ajudar-vos és a decidir, a trobar alternatives vegetals als àpats nadalencs.
Doncs això serà d'aquí res, però abans deixeu-me que us expliqui això. Perquè ara... Deixeu-me parlar res un moment d'unes emprenedores catalanes que faran una selecció especial de 7 mels per 7 emocions. Es diuen Chacramel. Elles fan 7 varietats de mels gironines, puríssimes i artesanes, i que són boníssimes perquè jo les he provat durant aquestes setmanes. Vosaltres sou conscients també si ens heu seguit. Cada mel, en funció de les seves propietats florals, està vinculada a una emoció. Són unes mels que ens ajuden a carregar la nostra energia emocional. Per exemple, va, us poso un exemple. La mel de romaní ens aporta seguretat. La de mil flors, aquesta és la que tinc jo, felicitat i amor. La de castanyer, intuïció i perspectiva. Clar, venen presentades en unes caixes precioses, molt, molt xules, amb unes mandales de colors, amb el que també es treballa doncs, aquesta cromoteràpia. I ara que s'aproven les festes de Nadal, potser és un regal perfecte, és aquells regals que dius, ah, mira, tinc un àpat de Nadal, de festes, per desitjar doncs, aquestes bones intencions a les persones que més estimem. Ara ja podeu regalar felicitat, seguretat i autoestima. Que bé, tot això amb Chacramel. Recordeu, 7 mels per 7 emocions. Les trobareu al vostre arbolari de confiança i també a espais de teràpia. Si voleu saber-ne més, podeu visitar el seu Instagram, que és @chacramiel, o a la seva web chacramiel.com. Pensant que tu també ets un gran participant del karaoke, Pau?
Ui, sí.
Si t'agraden els karaokes o no?
Sí, m'agraden. Sobretot quan em començo a deixar anar, sí.
Oi? Això ho hem d'organitzar, una fabricació pròpia karaoke. I anar tots quan acabem el programa a les 6.
Pensa que jo vaig viure a Corea del Sud.
Tu vas viure a Corea del Sud?
Sí, durant un any. Vaig treballar de cuiner allà.
Què dius?
Sí.
Mare meva.
I tinc un passat.
Una capsa de sorpreses.
I allà el karaoke és molt popular. El que passa que allà té una gràcia que les sales són individuals, diguéssim. No
individuals?
És clar, tu vas amb grup i tu t'agafes una sala,
sí.
Llavors estàs tu, el teu grup i tu, amb una sala. No és tothom que et veu que fas el tonto i tot això. Això ajuda molt a desinhibir-se.
Clar, estàs tu sol, és com si estiguessis a la dutxa.
Al menjador de casa, està molt bé, està molt bé.
Molt bé, d'un dia parlarem d'aquest passat a Corea. Però avui canvi radical en el rumb d'aquesta secció. Us ho dèiem abans, la setmana passada vam parlar de la carn de caça i avui en Pau Gascó doncs, vol reivindicar aquesta cuina vegetariana que està molt de moda. Mm-hmm. Està molt de moda, eh? Però hi haurà gent que sé que ho haurà portat des de sempre. No,
sí, sí, sí. Avui, com hem dit, a la Vanessa Carrasquilla intentem subsanar el que li vam fer passar la setmana passada.
M'encanta això, m'encanta.
I parlarem de cuina vegetariana. Quan pensem en dietes, ens ve al cap més aviat el que no es pot menjar. Però avui us proposo fer un canvi. Quan el petit Pau vam començar a oferir ofertes vegetarianes, vegetals, perquè vegetarianes és un concepte que és una mica confús.
Ara parlarem, no? Val.
Però... Va ser un canvi de forma de pensar a l'hora de dissenyar els plats que a mi em va ajudar a descobrir nova creativitat, nous problemes que fan que et despertis, no? Que quan et trobes inconvenients. I, per tant, hi ha més vida més enllà de la graellada de verdures que normalment si vas a una boda o vas a algun event i hi ha un menú genèric i algú diu "soc vegetarià", el que li acaben posant és una parrillada de verdures, una graellada de verdures i ja està. I avui venim a reivindicar que hi ha més vida a part de la graellada de verdures. Tenim cereals, llegum fresca com les faves, o seca, o els pèsols, o seca com la mongeta, els pesols de Santa Pau, o la mongeta de Ganxet, els tubercles com el celerí, els bulbs com el fonoll, les fruites, les espècies, els fruits secs, la xocolata, el vi... Tenim moltes opcions.
Però hi ha moltes maneres, també, Pau, de no menjar carn o de menjar amb consciència, no? Aclarim termes.
Val, tenim un glosari. Us he preparat un petit glosari. Hi ha alguns termes que són així una mica anglòfils, però plant-based, aquest és el primer i és el que m'agrada treure'n del damunt. Jo em definia com a plant-based quan tenia el petit Pau, i era un terme molt genèric. Per què? Perquè vol dir que s'utilitza per diferents maneres, pot abastar una varietat d'enfocaments dietètics que tenen en comú la priorització d'aliments vegetals. Vol dir...
Què vol dir?
Que pot ser que hi hagi un petit consum de proteïna animal, sigui llet o ou o carn, o pot ser que no n'hi hagi. Plant-based vol dir que la teva dieta està basada en plantes... Mm-hmm. Però pot ser que no sigui exclusiu. Aleshores, ara anem, a més, a desglossar una mica més els altres tipus, que diríem que tots aquests que direm ara formen part del plant-based, d'acord? Tenim els vegetarians. Vegetarià. És una dieta que també és coneguda com ovo-lacto-vegetariana. Per què? Perquè aquesta dieta inclou aliments d'origen vegetal, però inclou la llet i l'ou. Per això, ovo-làctica. Val? Cal dir que a la Índia els ous es queden exclosos d'aquesta... La Índia és on hi ha més població vegetariana del món.
Va.
I els ous solen estar exclosos de la dieta vegetariana. Sí que consumeixen productes d'origen làctic, com el ghee, no molt popular a la Índia, però els ous queden exclosos. En canvi, aquí és la dieta més que ens trobem més aviat, que és la dieta que consumeix productes d'origen vegetal i productes d'origen animal, però no directament la carn, com pot ser la mel, la llet i els ous. Després anem amb els vegans. Vegà. Aquí ja som més... És més estricte. No es consumeix res d'origen animal. Ni ous, ni làctics, i sovint tampoc la mel. Molts dels que segueixen aquest estil de vida ho fan per motius ètics o ambientals, i normalment s'inclouen altres modificacions d'estil de vida a més dels canvis de la dieta. Els vegans reivindiquen que el veganisme no és una dieta, és una forma de viure, d'acord? S'eviten les peces de roba que puguin portar pells, o calçats, o cosmètics que s'hagin fet amb testing animal, amb medicaments... O sigui, és una forma... Aquí arribaríem al sempre defenso que la cuina, el menjar, és un acte polític. Doncs els vegans ho porten a la pràctica.
Ho porten a la sang, no? O sigui, clar.
A la llet de soja ho porten.
També és veritat. I que encara ens vols assecar una altra...
Sí, és que ara arribem una mica... És veritat que aquest món ens agafa una mica amb el peu canviat, perquè nosaltres... O venim d'una societat en la qual tot estava molt clar, no? No es pot concebre un àpat sense proteïna animal. Mm. De fet, a mi em costava molt pensar un plat principal d'un àpat sense proteïna animal, em costava moltíssim. A poc a poc he anat canviant aquest punt de vista, però venim d'una forma de pensar en que era molt fàcil que un menú hi hagués carn o proteïna animal als entrants, no? Un salmó marinat, tot això, el primer plat hi hagués també proteïna animal i el plat principal. Clar, l'únic lloc on no hi havia proteïna animal era el postre. Mm. Però bé, també s'ha de dir que els vegans, la dieta vegana, el que més em costa a mi són els postres. Perquè, clar, l'absència de làctics i ous...
Clar, com tu fas això, és més
difícil.
Complicat, no?
És molt difícil.
Però ja, després,
Sí,
però
i tant,
ja.
I tant, i tant. Després en parlem. El peixetarià. El peixetarià són vegetarians que també mengen peix i marisc. Aquests, diguéssim, que el que eviten és més l'animal, els mamífers. Mm. I em queden dos, que és bastant senzills, que és els whole food, que seria la traducció d'aliments sencers, que són... És una dieta plant-based, basada en les plantes, però sense processar. Que té un enfocament... O sigui, busquen les plantes sense processar. Vol dir no manipulades, no refinades, la farina integral, el sucre moré, etc. Té un enfocament més de salut que ètic.
T'ho donava a dir, no? Més de...
Intentar ingerir productes no ultraprocessats.
Val.
I el flexitarià, que seria el que s'agruparia més amb el plant-based que he dit al principi, o amb el que jo em sento més còmode, que és un terme ampli usat per aquells que segueixen principalment una dieta vegetariana, però que permeten una mica de carn, làctics, peix i marisc a vegades. Que també seria una via d'entrada en el món. No hem de ser... No és com deixar de fumar, que un dia fumes i l'altre dia no fumes, sinó és una vegada, és un procés, no? I pots fer el procés, no cal que sigui...
De la nit al dia.
Exacte.
A partir de demà, deixo
agafar consciència i a poc a poc pues, anar adaptant-te. S'ha de tindre clar que s'ha de compensar nutricionalment, s'ha de tindre molta informació nutricional. A veure, una dieta vegetariana no és alimentar-te de patates fregides tots els dies. Mm. Això no és... Sí, és vegetarià, però no arribaràs molt lluny.
Computa com a vegetarià, però no vindries a ser.
Exacte. O pa amb tomàquet. No et pots alimentar només de pa amb tomàquet. Ah. Per tant, has de fer un canvi, has d'anar evolucionant, has d'anar aprenent, has d'investigar, i això pot ajudar al fet de fer a poc a poc anar deixant la proteïna animal, doncs és una manera d'entrar.
Clar, Pau, jo abans de preguntar perquè, si estan de moda o no, perquè aquestes dietes s'han existit molt en els últims anys, però han existit sempre aquestes dietes?
Parlem d'història. Tamacla.
Però quina història, no? Bé forta aquesta història.
És la Índia, les germanes Noran Sisters. La Índia és el bressol del vegetarianisme. Al segle VI abans de Crist ja hi ha registres de dietes vegetarianes. L'origen ve del principi de no violència, del jainisme i l'hinduisme. La no violència cap a totes les criatures vives. A més, amb la creença de la reencarnació... Clar, qui sap si aquesta gallina que et menjaràs aquesta nit és la tia Pepeta. Aleshores, hem d'anar amb cuidado. Després passem a Grècia. És curiós, això ho he descobert. Jo prenc moltes coses preparant la secció. Això, ho he de
això
dir,
no ho sabies.
M'ho passo, teta.
Bé,
Pitàgores. Pitàgores.
Pitàgores,
el de los catetos.
Sí.
El de la suma de los catetos. Sí, exacte. Era vegetarià.
Mira, veus?
Sí, 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 sí. De fet, fins al segle XIX, que no es crea el concepte vegetarià,
sí.
Quan tu no menjaves proteïna animal, et deien que seguies una dieta pitagòrica.
Mira!
Hem trobat una... Diu, Pitàgores acostumava els homes a una dieta frugal, de manera que tinguessin aliments fàcils d'aconseguir, això vol dir fàcils de... no s'haguessin de cuinar massa,
sí.
Condimentant-los sense foc i prenent com a beguda aigua pura, perquè així obtindrien la salut del cos i subtilesa de l'esperit. Era una visió bastant egoista, no, més pel plan de lo que em beneficia a mi, no per preocupar-se del medi ambient o de l'animal en si, sinó a mi no m'interessa menjar coses cuinades perquè així soc millor.
Soc millor.
Vale, doncs va. Molt bé. El renaixement, el redescobriment de la cultura clàssica va ser la revisculada de la cultura del vegetarianisme, però aquí sí que es van incloure raons ètiques de salut i mediambientals. Com he dit, al segle XIX es crea el concepte vegetarià. Al segle XX tenim un dels grans venedors del vegetarià, que era Gandhi. Mm. Es crea el concepte vegà, perquè dintre de les associacions de vegetarians hi havia una branca que defensava una visió més radical de la defensa dels animals i de l'estil de vida, no només amb una dieta. I a partir d'aquí, la vegà es crea d'ajuntar amb vegetarian, en anglès, d'ajuntar la primera síl·laba i l'última síl·laba de la paraula. Vegetarian, si treus tot el del mig, queda vegan.
Queda vegan.
I d'aquí va sortir. Clar, també hi ha una explosió de la ramaderia industrial que ha sigut un gran... Gandhi va vendre molt bé el vegetarianisme, però és que la ramaderia industrial també l'ha venut molt bé, perquè hem d'acabar amb aquest sistema de menjar carn cada dia dues vegades. I després aquí també va ser on es va assimilar el feminisme amb el tema de les sufragistes. Es va... el veganisme amb el feminisme i el crudisme per significar una mica l'alliberament de la dona de les tasques domèstiques. Bé, ara...
Mira, no, és que jo també he sorprès perquè ho desconeixia totalment, tota aquesta ruta a com estem a dia d'avui. Ara hi ha motius també per ser vegà o no? Ens els vol repassar?
Sí, clar, clar.
Va, anem-hi.
Aquest és en Moby. Moby és vegà. És un, de fet, té un àlbum que es diu Animal Rights, que no és aquesta cançó, però m'agrada molt Natural Blues. Però Moby és un gran defensor de la cultura vegana. Tenim diferents motius que ja hem repassat. Tenim el motiu de salut, perquè hem de dir que el consum de carn excessiu...
Clar, perquè això és un altre debat, Pau, no? De dir, ostres, que hi ha molta gent que dirà, no?, que critiquen, diguéssim, els vegans per... Ostres, que si no mengeu carn, no?, hi ha una part de la dieta que aneu coixos, no?, i a nivell de proteïnes, diguéssim, no?
Hi ha fronts de proteïna vegetals, i he de dir que no en soc expert, perquè...
Sí.
Quan nosaltres oferim els nostres àpats vegetarians als restaurants, igual que ho fem amb els que són omnívors, nosaltres no vigilem el consum. Si quan vens al restaurant vens a disfrutar. I jo no em patiré massa si la teva ingesta de proteïna setmanal és suficient. Però sí que és veritat que tenim fonts de proteïnes alternatives a les animals. El que està clar és que és un problema que hem generat amb l'agricultura industrial, la ramaderia industrial, hem generat un consum excessiu de carn. I això ha portat a que la OMS, fins i tot, demani que baixem el consum de carns vermelles, perquè ens generen uns problemes cardiovasculars enormes. Per tant, el motiu de reduir el consum de carn o d'anul·lar-lo totalment és la salut. Després tenim l'ecologia. El que costa crear un quilo de carn és molt més d'aigües, de recursos, de menjar, que el que costa generar un quilo de mongeta de ganxet. Després, l'animalisme. El pensar en que, com després sentirem en Morrissey, els de Smith, menjar carn és un assassinat, que sempre ho reivindiquem i sempre ho dic. Hem de recordar, quan anem al supermercat i veiem el lineal de carn, hem de pensar que cada cosa que hi ha allà és un animal que ha sigut matat. Si això, aquesta desvinculació que hem viscut, que ja agafem una safata de pollastre, que ja ens pensem que el pollastre surt així dels arbres,
sí.
Això no és massa correcte. I, per tant, hem de ser conscients que cada bistec que ens mengem significa que un animal ha mort. Ja està. Jo en soc conscient. I
menges.
I el menjo, però el menjo respectant. Ho cuino, sí. Intenten respectar-lo. Però no me n'oblido d'això. Hi ha molta gent que quan expliques no, és que això ha sigut un assassinat. Oh, s'escandalitza. No.
Sí.
Si t'escandalitzes, no em mengis. Ara, menjar-ho i tancar-te els ulls no serveix. Per tant, amb això respecto molt els vegetarians perquè tenen palès aquest punt de vista, aquesta veritat. Vale, continuem. Vegà neoliberal, vegà popular. Ara,
sí,
venen els jardins.
Escolta, jo no sé si... Sí, perquè jo ja veig aquí...
Jardinillos, no els he explicat
massa. Jardiner, saps? Aquesta crida. Perquè ens queden uns minuts, Pau, sí. I...
No arribarem, no?
I jo crec que necessitem saber...
Doncs saltem als jardins.
Perquè, a veure, un moment, ara s'enfadarà, però no saps. Paula, tenim aquest micro... Carrasquilla.
Tira-li.
Què dius?
Seu, primer de tot seu. Ja està, és que em fa un pati. És que, clar, vosaltres no ho veieu, això, però tenim a la Vanessa Carrasquilla, a la companya Mercè Mondelo i també l'Eva Cervera al matí, que estan de peu tota l'estona aquí, gravant. Ja sé que... Però, a veure, també us mereixeu. Ara t'agravarem a tu.
Mira, Pau, com bueno, perquè el Pau està aquí a tope, ja.
Què, t'ha agradat o no la secció?
Molt, molt. Trobo molt interessant, sí, sí. Jo fa 12-13 anys, no sé exactament quant de temps, perquè, com ha explicat el Pau, va ser un procés que es va anar produint amb el temps, que vaig anar prenent consciència i vaig deixar de menjar carn. Així que jo sóc vegetariana, no sóc vegana, menjo ous i menjo formatge, llet no, però sí que... Això, i mira, em fa molt feliç que avui hagi fet aquesta secció.
Home,
després del sang i fetge de la setmana passada.
He fet un escàner del que vam fer aquesta setmana a les seccions del Bona Teca. Hem fet 15 seccions, d'acord?
Ja?
15 seccions portem.
Ostres, una borrada. Però 15 seccions de...
De les quals 7 han sigut de verdures. 2 dedicades als ous.
Molt bé.
Una a la caça, una als verins, que no compta, perquè no, els verins no compten, i després mar i muntanya. Per tant, bàsicament, guanya de volejada les verdures.
Mira, Vanessa...
No, si no tinc cap queixa, però l'altre dia hi havia sang i fetge, plomes i de tot per aquí al mig.
Ui, plomes, sí.
Això sí, el que passa que, clar... La dieta mediterrània, a vegades el que volia dir, i després ara passem ja al menú, el que volia dir amb el tema del veganisme neoliberal i el veganisme popular, a vegades trobem aquestes multinacionals que ens prometen productes ultraprocessats d'origen vegetal amb la idea de que ens sentim millor amb nosaltres mateixos perquè consumim aquests productes. Això no és el veganisme. Això és el consum d'ultraprocessats. I seran igual de dolents que un ultraprocessat de carn. Si nosaltres deixem de consumir unes bledes, com vaig fer la foto, més bledes i menys kale, més bledes i menys soja transgènica del Brasil, o quinoa. S'està destrossant la selva de l'Amazones per cultivar soja.
Sí.
No mengem productes ultraprocessats de soja que ve de fora, mengem bledes del Parc Agrari del Llobregat. Aquesta diferència hem de començar a entendre. I ara anem als menús.
Mira, ja anem als menús? Dóna-li pas, Paula, ja veuràs. Mira, ara...
Volia ser el primer posant aquesta cançó per antena, aquesta temporada.
Doncs, mira...
Ja m'ho han dit.
Clar, és que va sortir... Quin dia va sortir? Primers de novembre, no? La Maria Carey va sortir que la van descongelar.
Clar, l'endemà de Halloween, castanyada i tot això, no?
Clar, vam fer un post.
I llavors ja va fer... Clinc, clinc, clinc. Bueno, escolta, que tenim un comensal especial, com és la Vanessa Carrasquilla avui a la taula.
Anem una mica més. La Vanessa és fàcil. Quan mengen ous i formatges, diguéssim que per mi em costa poc a pensar menús. Però he anat a fer la difícil del tot, que
estupendo.
És vegà.
Val.
Aleshores...
Però ha de passar el xec de la Vanessa.
Clar. El que intentarem també és una cosa que pot fer ràbia o no. O sigui, quan tenim una persona vegetariana o vegana a la nostra, o al·lèrgica al gluten i la tenim assentada a taula, ens podem plantejar si cal realment de fer dos menús?
Bona reflexió.
Per què no fem un menú vegetarià per tothom? No cal fer... És que, a més, està assenyalant aquella persona... Com
escolta, i no serà un menú avorrit, perquè això també ho tenim al cap moltes vegades.
L'important del Nadal què és? Les gambes? No, és que estiguem junts a taula. Per tant, aquesta mania de les gambes per Nadal, no l'entenc.
Ja ens has guanyat.
Bé, doncs anem-hi. A veure, els aperitius.
Va, què ens proposes?
Si busquem per internet trobarem moltes idees, però no pot ser que estiguem pensant en l'hummus, el guacamole o els ultraprocessats de maioneses, pastes de full, etc., que són veganes o vegetarianes. No, sortim d'aquí. Podem fer xips d'hortalisses, com patates, remolatxa, boniatos o carxofes. Les crudités, les verduretes crues tallades a bastonets amb uns dips, no? Amb unes salsetes, com pot ser l'olivada o el romesco. Ametlles fregides, banderilles d'envinagrats, com olives una selecció d'olives. Tenim unes parades magnífiques als mercats que venen olives i envinagrats. Fem unes bruixetes més maques de verdures envinagrades. O xarrups de cremes, bolets, cremes de bolets, cremes de remolatxa, crema de carbassa, i tot això ens donarà molt de colorido. I no trobarem a faltar les gambes. Després, anem amb el plat d'entrant. Fem una escudella, però farem una escudella vegetal.
Però explica'm aquesta cançó, per què?
Be Healthy, de Dead Press. No el tinc massa clar, eh? A vegades quan faig búsquedes massives m'encanta perquè em passo moltes hores escoltant música.
No, però que dic, ostres, el Pau es corre aquests guions i posa música ben xula, almenys, no?, que ens digui el per què, no?
Aquesta no l'ha sentit la Vanessa, és molt guapa, eh? Aquesta cançó.
L'has escoltat, tu, Vanessa, de fons? Tu que no.
No. Bé, anem, que si no puc acabar.
Sí, no, tranquil, tens temps. Pau, tens tot el temps del món.
Doncs no la conec massa. Vaig buscar... Clar, amb el món vegetarià, avui en dia està tan de moda, com dèiem, és una mica com si vols estar a la moda, has de ser vegetarià. No, se m'estan recorregant coses. I hi ha molts artistes, hi ha molts músics que són vegetarians. Molts. Moby, Morrissey...
Morrissey.
Sí, la Rihanna, que diu que fa dietes veganes a fer dels concerts. La Montserrat Caballé, era vegetariana.
Mira, no ho sabia.
Hi ha una anècdota molt xula, que no sé si és veritat, però m'encanta, que un entrevistador o entrevistadora molt agosarat li va preguntar: però com pot ser que si vostè és vegetariana estigui tan grassa?
Sí.
I ella va començar... Diu, i les vaques, què? I em va encantar.
Et va encantar aquesta resposta, però clar, mira, molt ben respost.
Què vol dir que soc vegetariana?
Clar que sí.
No estic,
pues no molt ben respost per ella.
Doncs això, i vaig estar buscant cançons de gent vegetariana i clar, vaig trobar aquesta de Be Healthy, de Depred, i quan comença... Bueno, n'hi ha moltes de molt xules. N'hi ha una del Fran Zappa, dels vegetals, que és més rarota, que no te l'he posada, però
era xula.
Molt, molt, bueno, no xula, no m'agrada massa, però la lletra estava
guai. Però estava bé la lletra. Bueno. Escolta, anem a l'escudella vegetal.
L'escudella,
no?
Escudella vegetal. A veure,
què
el que hem de fer és una escudella. Aquí us donaré una llista d'ingredients molt bèstia i vosaltres podeu triar.
Va.
Hem de ser conscients que hem de vigilar amb les fruites, amb els naps, les xirivies, l'àpid, el celerí o la pastanaga, perquè ens donarà un toc molt dolç a l'escudella. Hem de vigilar. Posar-ne poc, val? Tot i que posarem el suc de llimona, que ens contrarrestarà, hem de vigilar. Comencem. L'ingredient principal serà el mongetes de ganxet. Val?
Perdona, és que aquí a la peixera han escoltat suc de llimona i han fet així com una cara dient suc de llimona a l'escudella, al brou.
Per refrescar-la, és? Una mica sí, perquè ara fem la llista d'ingredients i veureu
i
que
ens
donarà un sabor tènua, una mica dolçot, val, molt aromàtic, i aleshores necessitem una mica la xispa del suc de llimona i el bitxo i el pebre negre. Clar, és una escudella, però hem de sortir una mica, perquè no quedarà igual que una escudella. No hem de fer... Jo no crec que sigui la solució del vegetarianisme sigui la substitució d'un producte per un altre.
Val.
Hem de ser creatius. Farem una escudella, cert, farem una sopa, però no farem una escudella, no imitarem l'escudella de carn. Farem una escudella vegetal.
Val.
Ja està. I, per tant, una mica suc de llimona no va malament. A més, penseu que moltes sopes gregues o de la part oriental del Mediterrani introdueixen el suc de llimona a les sopes. La sopa de iogurt turca, l'opulemono grec... Per tant, el punt de la llimona és molt interessant a les sopes.
Mira, doncs això que no ho sabíem. Molt bé, doncs tenim el suc de llimona...
Sí, llavors, comencem. Mongetes del ganxet,
va,
cuites, les podem coure nosaltres, un raig d'oli d'oliva, ceba, pastanaga, àpid, que serien les tres hortalisses, que això podem fer servir per coure les mongetes. Després hi podem introduir trossos de carbassa, col, nap, xirivia... Tots són productes d'hivern, tardor-hivern...
Que trobarem.
Fàcils de trobar i d'aquí.
Val.
Val. Que no cal que vinguin de
fora,
de Conxinxina. Alls, aleshores, per amanir-ho al final, serà alls, llorer, romaní, suc de llimona... Al final no, són aromàtiques.
Uh-huh.
Al final sí que hi afegirem fulles d'espinacs o bledes, julivert, bitxo i pebre negre. Val? No explicaré com es fa una escudella, o sigui, es fica tot a bullir i ja està. El que intentarem és que no se'ns desfaixin les verdures. Ceba, pastanaga i api no m'importa, però la carbassa, la col, el nap, la xirivia, el que ens interessa és que ens quedin cuitetes, però no desfetes, per poder-ho servir com si fos la cardolla. Les mongetes del ganxet. Quan tinguem cuites les mongetes del ganxet, en guardarem la meitat. Aleshores posarem a dintre del brou, un cop fet, les mongetes, les verdures, i l'altra meitat la triturarem. I aquesta mongeta triturada amb una mica de brou la tornarem a posar a l'escudella i ens donarà aquella densitat d'escudella densa, no d'aigua bruta. Aleshores, això farà com una crema amb verdures flotant i amb el suc de llimona, el romaní, tot això, que ens deixarà una escudella xachi. També podem substituir les mongetes o afegir, si voleu, el blat escairat. Ja us recomano visitar una web de l'escairador que es dediquen a recuperar el blat escairat, el blat de moro escairat.
Mm. Vanessa, què?
Jo ja estic fent salivera.
Queda
molt per Nadal, encara.
El problema està que si tu has de fer una escudella normal o amb carn i una escudella vegetal, és molta feina.
Però, no te la fan, ja t'ho dic ara.
No, però fem aquesta i ja està. Anem amb el plat principal. Bé, doncs tenim canelons de carxofa. Aquí us deixo triar. Pot ser carxofa, pot ser altres productes. Pot ser un canelons de bolets... Però bé, la carxofa serà l'hivern, tindrem carxofa del Prat. Fem canelons de carxofa. Estem fent menjar vegà, val? Per tant, la pasta la podem fer nosaltres, no és cap problema, però sense ou. Hem de fer farina integral, 500 grams, aigua, 250, i 15 grams d'oli d'oliva. Ho treballem, ho amassem i ho estirem, perdó. La beixamel. Com farem una beixamel vegetal?
Com es fa això?
Doncs bullim coliflor. I la coliflor la triturem amb aigua. La podem triturar amb aigua o amb llets vegetals. El que passa que si estem en contra de la soja, fer llet de soja no, podem fer servir llet de civada. Però bàsicament el que farem és courem la coliflor, l'escorrerem, la triturarem, li afegirem una mica d'all, una mica de nou moscada, i si voleu, i en teniu per casa, un ingredient que es fa servir molt amb la cuina vegetal és el llevat nutricional. El llevat nutricional aporta un gust que pot recordar el formatge.
Què dius?
Sí, sí, sí. Jo el feia servir també, sí, és veritat. La vas aprenent. Quan et fiques amb la cuina vegetal vas aprenent coses a poc a poc.
I el llevat nutricional, nutricional. I on es pot trobar?
A les tendes de dietètica.
De dietètica, val.
Sí. Aleshores, aquesta crema tenim la pasta feta, tenim la beixamel de coliflor. Podem ficar-hi una mica de ceba, com igual que fiquem a la beixamel una mica de ceba. Aleshores, la carxofa, fàcil. Les pelem o les bullim, després les pelem. Les podem pelar després de bullir, això no ens porta cap problema. Les podem coure al microones, fins i tot. 5 minuts tapades al microones i et queden perfectes. Les peles, aleshores escalfes una mica una paella amb una mica d'oli, escalònia picada, tires les carxofes, ja cuites, un raget de xerès,
bo.
I això, un cop ben cuit, que s'hagi barrejat tot, ho triturem i fem una pasta, que farcirem els canelons amb aquesta pasta de carxofes. Com a final, us recomano una cosa que m'agrada molt tindre fet a la cuina, que em va molt bé per tot, és una demi-glace vegetal. Una demi-glace és aquella salsa que diem l'espanyola, no? Aquell suc de carn ben espès. Sí. Doncs també es pot fer de verdures. El que hem de fer és utilitzar hortalisses del contingut de sucre, com la remolatxa, la carbassa, el nap, la xirivia, que hem dit, per exemple, per l'escudella, rostir-les al forn, després treure-les, ficar-les en una olla amb poca aigua i anar fent xup-xup-xup-xup-xup durant diverses hores. Al cap d'unes hores ho colem i ho reduïm. I afegim una mica de sucre, perquè això agafarà textura abans, i això ens farà una salsa marró, fosc i espès, que ens recordarà una mica la salsa espanyola, però serà molt intensa de sabor. Per tant, tindrem aquests canelons fets amb pasta sense ou, farcits de carxofa, el xerès, la beixamel de coliflor i aquest raig de demi-glace vegetal que li donarà el color. Te ho veu, què?
Jo crec que no m'he recuperat, eh?
Anem per molt bon camí, ja t'ho dic ara.
Sí, en zero com estès al terra.
Ah, és que va,
amb el poc he dinat,
ja he de fer el dinar de Nadal i tenim un vegetarià. Oh, catàstrofe! No! Recupereu l'episodi del Bona Teca del dia,
favor,
del dia 13 de novembre.
Jo m'encarregaré de distribuir-lo, ja t'ho dic ara. A totes les cases on em toca anar, doncs...
Jo no vinc si no feu aquest menú.
Acabaràs fins al ponyo dels canons de carxofa del Pau.
Va, que tenim encara uns minuts, breus minuts, perquè avui s'ho valia, eh? O sigui, jo crec que era la recompensa, diguéssim.
De la setmana passada.
Sí. A veure, postres, què és això? Què és el dilema més gros?
Amb la dieta vegana, sí.
Què ens recomanes?
Amb la dieta vegana és pelut. Per què? Perquè hi ha molts substituts ultraprocessats de l'ou i de les llets, val? Per nosaltres, la pastisseria, la majoria dels flams, la llet, la nata, els ous, la mantega, els strudels... O sigui, és que no es pot... No pots, és molt difícil pensar... En molts dels plats ja surt la mantega, surt els ous, surt la llet...
Hi ha una manera d'evitar-ho?
Sí. Revisant les receptes, ja intentarem evitar els substitutius.
Va.
Perquè hi ha nates per muntar, vegetals, però la veritat és que a mi no m'agraden massa. I si veus la llista d'ingredients que porten... La veritat és que prefereixo menjar-me una nata muntada o no menjar-ne.
Ja. Yeah.
Per tant, tenim... Aquí sóc una mica maldestre. Jo no sé, per què és tan famosa la pinya per Nadal?
Perquè és digestiva, diuen, no?
Sí, no ho sé.
Sí,
no
home,
sé.
Jo sempre havia escoltat trossos de pinya per fer baixar.
Però per Nadal.
No? Per Nadal, sí.
Per Nadal és com...
Que et regalen no sé. Aquell tros de pinya.
La Juanita Barana, jo no sé per què. Algun marketingiano...
Sí, jo crec que era... Jo ho tenia entès perquè és un... Bueno, tu sabràs
digestiu.
Millor.
No sé, sí, no sé.
Però és digestiva, no, la pinya.
Va, a mi m'encanta la pinya. M'encanta. És una cosa...
A mi em costa la pinya, eh?
Sí.
T'haig de dir que és una fruita que em costa. Tu, Vanessa?
Em fa molta mandra pelar-la.
Sí, això sí.
Jo crec que aquí és el fet de dir he de pelar-la, és igual, no em veig.
Bé, doncs, tenim opcions locals. He estat defensant el parc agrari, i aleshores no podem... Però aquí no sempre... No tothom és perfecte. Ningú és perfecte, com acaba la pel·lícula de la Marilyn. Aleshores, a mi m'agrada la pinya, i us proposaré pinya flambejada, amb xocolata calenta. Però... Tenim alternatives locals com la poma al forn, amb un raig de birranci, les peres al vi, una sopa de xirimoia amb caqui, que ara l'estem fent, per exemple, al restaurant estem fent de prepostre una sopa de xirimoia amb caqui, i està brutal. Però jo el faré la pinya, que a mi m'agrada també donar el canvi. Pinya flambejada. Pelem la pinya. Com molt bé ha dit la Vanessa, és una mica difícil. Intenteu, val? No sé, no us talleu les mans, i si perdeu més pell que pinya, doncs no passa res.
Ai.
Aleshores, amb una paella, en tiet d'arent, posem una mica d'oli... No podem fer servir mantega, però farem una mica d'oli, sucre, i deixarem que això caramelitzi una mica. Millor fer servir sucres no refinats, com la panela o el moscovado. Aleshores, quan això comenci a fer un caramel, hi posem la pinya. L'anem girant fins que agafi una mica de coloret, que allò que es vagi dobrant, i li tirem un raig de rom. Ho encenem amb compte, eh? Amb compte. ho encenem, que deixem que s'evapori una mica aquell alcohol fent la flama i ja ho tenim. Aquesta pinya amb el seu suquet és boníssim. A part, xocolata negra, no xocolata amb llet, no pot ser.
Clar.
Xocolata negra, la fonem al microones. Un truc per fondre la xocolata negra és posar el microones a descongelar. No fiqueu potent, perquè si no se'ls cremarà.
Val.
Poseu el xocolata amb un bol de ceràmica o un bol de vidre a descongelar. I aleshores triga una mica, però no se'ls cremarà mai.
Uah!
Claro.
Tu, Vanessa, ho sabies, això?
No.
El Bany Maria ho fèieu.
No en desfaig directament.
Bé, doncs tenim el xocolata, que és fantàstic pels vegetarians. O sigui, els postres, diem, oh, que difícil, perquè no podem fer servir nata, podem fer servir ous, no podem fer servir... Però tenim la xocolata.
Xocolata amb fruita.
Per l'avena. Ponem la xocolata, tenim la pinya flambejada, una mica calentona, i li tirem la xocolata desfeta per damunt.
Maduixes, també.
O maduixes amb xocolata. Però no són de Nadal. No podem menjar maduixes al Nadal, hem d'esperar-nos a la primavera.
És veritat, tens raó.
I ara acabem amb en Morrissey.
Va, acabem, va.
Aquesta cançó es diu Meat is Murder.
Tota una declaració.
Bona. Saps que la Harker no els coneix, no?
Perquè és molt fan.
No, res.
De l'Smith.
No sap ni qui són. Digue-li, fes-li bronca, no sé si ronda per aquí. Vanessa, vine més. Que ens ajudes.
Quan em convideu, no, Pau, però jo aquí he de deixar testimoni a les xarxes de tot el que expliqueu.
Ai, gràcies.
Pau Gasco, moltíssimes gràcies. Cuida't.
Us aviso que els pròxims dos programes seran monotemàtics. Farem dos programes especials per la Michelin, la guia Michelin, que es presenta... Espera, que ja
es
està començant a fer
setmanes.
Actes. No, s'estan començant a fer actes, però el dia 20 i 27 farem la secció Bonateca sobre la Michelin, amb història, curiositats, mangoneos i totes aquestes coses. I el dia 28, que és el dimarts, es donen les estrelles.
Estarem pendents. Doncs mira, gràcies, Pau. Cuida't molt. Bona setmana.
Igualment.
I Bonateca.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales. Y entonces afecta. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva. Y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. Segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, hasta el penalti de Ferran, ¿no? que ha convertido Robert, el equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. Sí.
Bé, doncs ja l'estàvem escoltant, l'entrenador del Barça, Xavi, que Hernández, que ens deia això, que afecta...
La primera part, la segona ja no.
La segona no, però la primera sí.
Per trossos.
Mira, per comentar tot plegat aquesta tertúlia esportiva, encara ens queden uns minuts per arribar al punt de les 6, ens acompanya aquesta tarda en Joan Poquí, periodista esportiu del Mundo Deportivo. Joan, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també en Josep Maria Minguella, mite del barcelonisme i també del dominó i gran analista. Yes, Josep Maria.
Bona tarda, us estic escoltant, eh?
No, sí.
Ja ho sabem. Josep Maria, esteu a dins o fora del Pompeia avui?
No, a dintre, avui a dintre, perquè, escolta'm, això, amb la que està caient a Can Barça, millor posar-se.
Xupluc. Home, has vist que disparen cap a tot arreu, eh? La premsa, vull dir, poder també et culparan a tu, Josep Maria, un dia d'aquests.
No, la veritat és bastant sorprenent, eh? Les paraules aquestes, ara les heu tornat a passar i les escoltava, bastant sorprenent. Vull dir, jo no sé qui li explica aquestes coses a l'amic Xavi, però si l'equip juga malament perquè no hi ha els jugadors per jugar bé, vull dir, això és així de clar. I a més, se li hauria d'explicar al Xavi, que és l'entrenador i el respectem molt i tal, que un equip quan canvia molt les alineacions, al final arriba el moment que perd la identitat. I això ha passat sempre, vull dir, no és d'ara, vull dir, això sempre ha sigut així, això. Vull dir, la identitat d'un grup de 15 o més jugadors es fa quan s'ajunten, quan es coneixen, quan tot això i tal. No és veritat que pel que digui la premsa. I, a més, et tinc de dir una cosa, la premsa, a part que té el seu respecte i té els seus criteris, a Catalunya actualment és molt respectuosa amb l'equip, amb el club...
I amb en Xavi, sobretot, no, Josep Maria?
I amb en Xavi, sobretot. Vull dir, hi ha un respecte especial, però el que jo no puc entendre és dir... A mi m'agradaria tenir una xerrada amb en Xavi per veure qui li diu que per jugar contra l'Alavés a casa... que he de jugar amb tres centrals i canviar, per exemple, un jugador com el Cancelo, que fins ara havia jugat a la dreta, a posar-lo a l'esquerra. Explica'm tàcticament contra l'Alavés, que aquests de l'Alavés, si no els donen facilitats, no fan un gol de cap manera. Llavors, això és el que els entrenadors tenen de veure. Dir, escolta, com és això? A més, històricament, en el món del futbol, hi ha una màxima, que els grans equips, la gent se sap l'alineació de memòria.
No? Ja sé per on vas. Jo no et sé dir ni qui va jugar ahir ni qui jugarà el pròxim partit.
No, però els grans equips... Escolta, jo cada vegada recordo de l'equip que jugava amb el Guardiola o amb el club d'entrenador o amb el no sé qui, m'entens? I ara mateix...
No tens aquest.
L'equip a Madrid... No, tens un equip a Madrid que té el que té, però nosaltres som del Barça i qui de vosaltres no pot dir l'alineació del Madrid? Traient aquest porter rus, sí. No sé com es diu, però vull dir els altres, Carvajal, Lata, no sé què, Modric, tot això, se sap de bon paria. Sí. En canvi, aquí el Barça, cada partit canviem l'alineació com si... No ho entenc.
No ho entens. Anem a preguntar-li al Joan Poquí, que també ens escolta. A veure què opina d'aquestes declaracions de Xavi. Joan.
Bona tarda. Pues, bueno, aviam. Jo respecto el que ha dit Xavi, respecto al seu plantejament i la seva opinió. Segurament, si ell fa aquestes declaracions és perquè té la impressió o la sensació de que no ajudem, que la premsa no ajuda i que som molt, molt negatius amb l'equip, però jo, sincerament, penso que s'equivoca amb aquestes declaracions perquè l'únic que fomenta és que estiguem durant les dues setmanes que hi haurà aturada de seleccions, és a dir, sense futbol, parlant de que Xavi ha dit això dels mitjans de comunicació, amb la qual cosa dona la impressió de que no tingui capacitat d'arreglar els problemes que pugui tenir l'equip. Per tant, insisteixo, respecto al que ha dit, no ho comparteixo, però penso que fent aquestes declaracions sobretot s'equivoca. S'equivoca donant carnassa perquè parlem d'aquest tema durant dues setmanes.
Jo tinc la sensació, Joan, que la premsa ha sigut benevolent amb Xavi més que amb qualsevol entrenador, potser des de l'època Guardiola, perquè en principi ell és com un radical d'aquesta identitat, d'aquest ADN del joc. Llavors, no sé fins a quin punt aquestes queixes estan per res fonamentades sent una persona tan estimada per la premsa i per l'entorn.
Aviam, caldria saber exactament per qui ho diu i amb quina finalitat ho diu, perquè suposo que ell, si ho diu, és perquè deu estar molest per alguna cosa que ha llegit o ha sentit.
Però no tens la sensació que amb Setién, amb Koeman, amb Valverde, la premsa s'acarnissava molt més?
Evidentment, amb Koeman, jo penso que anem tirant enrere, sí. El Ronald Koeman, que és un mite del barcelonisme, igual que ho és Xavi, mm-hmm. Potser més Xavi perquè té més partits, perquè té més bagatge, però estem parlant d'un mite del Dream, d'un autèntic mite del Dream Team,
sí,
del jugador que va fer el gol que va suposar la primera Copa Europa de l'equip de futbol en la seva història, i estem parlant d'una persona molt estimada per tots, i tot i així Koeman va ser molt cruelment tractat pels mitjans.
Exacte.
Sense cap mena de dubte. Si tirem una mica més enrere, Setién, jo el considero un petit parèntesi.
Un impàs. Però, diguem,
a Valverde va guanyar dos campionats de Lliga seguits,
sí,
amb avantatges brutals sobre el segon, però molt bèstia. És a dir, va deixar el Madrid a 19 punts, a 17 punts, i va fer un doblet i una Lliga. I va tenir un tractament molt, però absolutament irrespectuós per part dels mitjans de comunicació. Xavi no ha tingut aquest tractament. Xavi és un... És, insisteixo, un mite de la història de Barcelona i és un home, jo diria que estimat pels mitjans de comunicació de forma personal, i per tant no ha tingut ni molt menys el tracte que sí que podríem considerar
desfavorable
que van tenir Koeman o fins i tot Valverde. Per tant, en aquest sentit també crec que Xavi s'equivoca. És a dir, no té motius per considerar-se maltractat pels mitjans de comunicació. Al contrari, Xavi ha tingut com deia el Minguell ara, ha tingut una benevolència extrema. Merescuda, eh? O sigui, no estic criticant això. Crec que Xavi mereix aquest tracte que ha tingut. Però el que no és correcte, el que no em sembla correcte, és que es queixi d'un tracte injust per part dels mitjans.
A tu t'il·lusiona el joc del Barça ara mateix, Joan?
Home, aviam... Escolta'm, el partit contra el Shakhtar Donetsk fora de casa va ser lamentable. A la primera part amb l'Alavés és inacceptable, i el Barcelona fa uns quants partits que no està jugant bé. Però jo això ho situo dintre de la normalitat d'una temporada. En una temporada tu tens moments de joc brillant, tens moments de joc dolent, i Xavi té part de raó en el sentit que no pots esperar l'excel·lència sempre, i si un equip no troba suport en el seu entorn, ho té més complicat. És a dir, jo entenc que l'equip no estigui jugant bé, això ho puc arribar a entendre, no? Ara, si m'il·lusiona, estones sí, penso que sí, el Barcelona ha tingut moments d'aquesta temporada de joc prou brillant com per il·lusionar-se, i ara mateix està en un moment que, si la pregunta és si m'il·lusiona el joc del Barça ara mateix, et diria que no. Però torno a repetir. Des que va començar la temporada sí hi ha hagut moments com per il·lusionar-se,
sí,
que el Barcelona pogués ser competitiu aquest any.
Mireu, ens queden tres minuts, però Joan, jo també et volíem preguntar avui des de la tertúlia esportiva d'aquí, el Fabricació Pròpia, si t'il·lusiona el joc del Girona.
Com?
Si t'il·lusiona el joc del Girona.
Ah, del Girona.
Mm-hmm. Per fer aquest canvi.
El Girona...
Aquest canvi de guió, que el Girona, ara que estaves parlant, sí, aquests moments que t'han...
Practica un futbol més reconeixible que el del Barça, de fet.
Clar, però això és cert, eh? El Girona està jugant molt bé a futbol. Mm-hmm. Ha encertat amb els futbolistes que havia de fitxar. El Barcelona li han tret un jugador que la temporada passada era fonamental en l'esquema del Girona, com és Oriol Romeu, mm-hmm. I el Girona, home, va líder i a més jugant molt bon futbol. Però també vull fer un matís important. El Girona no és el Barcelona. És a dir, és més fàcil, entre cometes, és més fàcil que un entrenador trobi la manera de treballar tranquil·lament i sense presses i sense pressió al Girona que al Barça.
Barça.
És a dir, jo no sé si Mitchell hauria trobat en el Barça les mateixes facilitats per treballar que ha trobat al Girona. Mm. Per res, perquè són dos clubs diferents i amb una exigència diferent i amb tot diferent. Però això Xavi ja ho sap, que és així. Ara, si la pregunta és, el Girona il·lusiona? Sí, el Girona il·lusiona. Si arribarà a fer un Leicester, jo ho veig difícil. Jo ho veig difícil amb un plantejament com el del futbol espanyol, amb un escenari com el futbol espanyol.
I Europa?
Jo penso que el Girona, a poc que faci un percentatge de punts, ja no com el que està fent, sinó la meitat del que està fent, el Girona estarà a Europa la temporada que ve, segur.
Doncs Joan Puig, periodista esportiu de Mundo Deportivo, moltes gràcies, de debò, per haver estat avui a la tertúlia esportiva. Josep Maria Minguella, no ens queda temps, però Josep Maria,
digue'm,
com va la partida avui?
La partida està dura perquè aquests contrincants veu que han entrenat el cap de setmana. La premsa, la premsa va a favor d'ell.
Clar, els tracta bé.
Sí, claríssim. Els tracta bé, no és com el...
Sí.
Com amb el pobre Xavi, que el matxaquen.
Sí.
M'entens?
Clar.
I ja està, però seguim, perquè aquí no ens desanimem per ell.
Va, seguim.
Mentalitat guanyadora, Josep Maria.
Josep Maria Minguella, moltíssimes gràcies també, Joan Poquí, gràcies als dos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, un dilluns més aquí al Fabricació Pròpia. Ja arribem gairebé al punt de les 6. Una mica de publicitat i a la tornada ja Ignasi Miranda al Sense Distància. Que vagi molt bé. Fins demà, 2:45.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.